de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida. Ja saps que ens escoltes a tota la província a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida, a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil i a través de la web www.cope.es, on pots triar la emissió en directe i triar l'emissora de Lleida, igual que l'aplicació, sigui des d'on sigui. Benvingut amb aquest divendres 23 d'octubre del 2019, hores d'ara amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Ara no plou, però déu-n'hi-do el que ha caigut. Mira, és l'avantatge de les xarxes socials, que qui més qui menys t'arriba o a través del Twitter, Instagram o d'altres xarxes socials o del WhatsApp. Sempre hi ha algú que comença a escoltar, mira què he vist i tal. Déu-n'hi-do l'aigua que ha caigut. Ara farem un resum dels litres metre quadrat i llavors comences a entendre moltes coses. Farem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens vindran a presentar el Saló Immobiliari, que comença aquest cap de setmana, aquest divendres concretament. I també escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. I encara ens quedarà temps abans d'arribar a la una per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de dos quarts de dues i fins a les dues, amb veu de dona, la nostra tertúlia amb dones en les que parlem de tot. Si hi ha algun tema que vols que toquem, ja ho saps, tenim un número de WhatsApp, envia'ns 664-526-180. David Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Menys núvols a la província de Lleida, però encara queden núvols i xàfecs dispersos. Les màximes previstes per avui seran de 19 graus a Lleida i Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 16 a Viella. El vent del sud de fluix a moderat i demà dijous a la província s'esperen pocs núvols en general, però al Pirineu més occidental quedaran núvols i precipitacions febles. Les temperatures mínimes en descens, les màximes amb pocs canvis, tindran una mínima demà a Viella d'1 grau, 3 a la Seu d'Urgell i 7 graus de mínima a Lleida, Balaguer i Tàrrega. I les màximes seran de 21 graus a la Seu d'Urgell, 19 a Lleida i Balaguer, 18 a Tàrrega i 15 a Viella. El vent serà variable fluix tendint a component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. L'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs el que dèiem, el nostre home del temps, Armando Álvarez, em recordava la setmana passada que arribava aquest episodi i em deia, diu, pensa que a partir de 60 litres metre quadrat es considera doncs una cosa amb majúscules, per entendre'ns. Això ja és important. Doncs jo ara us faig un resum ràpid de les diferents quantitats que han caigut des de ahir a les 8 del matí, ahir dia 22, fins a aquesta matinada, dia 23. Destaquen els 271 litres per metre quadrat de Vinaixa. 271 litres per metre quadrat a Vinaixa. 250 al Vilosell. 250 també litres per metre quadrat a l'Albi. Per això dic que ara s'entén tot. És que ha caigut molta aigua i ràpid, massa ràpid. 250 litres per metre quadrat a l'Albi. També n'han caigut 218 als Omellons, 191 a Cervià, 165 a Castelló de Seana. A les Borges Blanques en caien 164, a Golmés 156, igual que a Mollerussa. Al Poal 148 litres per metre quadrat, 141 a Juneda, 124 a la Granadella, 118,6 als Alamús. I a Lleida Ciutat fregant els 80 litres per metre quadrat. De fet, a Lleida ha plogut durant 16 hores i 18 minuts, des de les 8 del matí d'ahir dia 22 fins a les 3 i 10 de la matinada d'avui dimecres 23. Ulla les xifres, perquè de veritat que amb tot això s'entén. Tenim les línies de trens, la R14 i la R15, entre Lleida i Tarragona i entre Lleida i Sant Vicenç de Calders, amb diferents afectacions, de fet algunes d'elles tallades. També hi ha una quinzena de centres educatius públics tancats i una trentena de rutes de transport suspeses per aquesta llevantada. La majoria de línies escolars anul·lades afecten a les Garrigues. I com dèiem, a la zona de l'Albi, és el desbordament del riu Gorgs el que ha deixat un panorama devastador a l'Albi. L'aigua deixa baixos inundats, cotxes destrossats, un cobert enfonsat i molt de fang per tot arreu. A més, els bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí a dues persones que havien quedat atrapades a casa seva al carrer Major de l'Albi, a les Garrigues, arran de l'esfondrament d'aquest immoble adjacent. Es tracta d'un matrimoni que finalment ha resultat il·lès. Un veí afectat per les inundacions de l'Albi, Josep Maria Tarragó, explica com ho ha viscut, de fet com ho va viure ahir la nit, i quins desperfectes ha patit.
Bueno, mira, va arribar a casa que estava plovent moltíssim i de patac va començar a pujar el riu i em vaig donar compte de que el riu estava augmentant molt ràpid i em va donar temps justet de treure els cotxes i la moto de casa i a partir d'aquí, pues, el graig inundat i bueno, un desastre total. Tots els baixos, tot trinxat, calefacció, tot. Aquí normalment no està sec. El riu aquest normalment és sec. No baixa mai aigua, baixa alguna vegada de tant en tant. Però, bueno, algo ha passat més amunt que ha baixat de patac. Va pujar l'aigua molt ràpidament. Avui ha fet treure fang i ha arreglat tot. Les portes trencades... Tot.
És el panorama que segurament estan vivint a moltes cases, no només a l'Albi, eh? Ens hem centrat a l'Albi perquè la crescuda d'aquest riu doncs, va afectar virulentament el poble, però vaja, amb les xifres que hem estat donant de tots els municipis s'ha de tenir problemes segur. Ens enviaven fotografies i podeu seguir a l'usuari de Twitter Clima de Lleida, a l'usuari de Twitter Clima de Lleida, ho podeu seguir on hi ha totes les dades, totes. Si us agrada el tema estadístic, per fer un seguiment de la meteorologia, us el recomano, Clima de Lleida, al Twitter, busqueu-lo perquè hi ha totes les xifres, però a més, molta gent ha enviat vídeos i fotografies perquè ens fem una idea. Recordem que estem parlant, doncs, de... per exemple, 271 litres per metre quadrat de Vinaixa o els 250 de l'Albi o a Lleida, que sembla que sigui poc, fregant els 80 litres per metre quadrat que està al capdavall de tota aquesta llista d'afectacions. Fem una pausa, parlem d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, parlem de bàsquet, des que el Cadí la seu, ara sí que arriba ja la segona jornada de competició europea, però la primera a casa. Es va debutar amb derrota a l'Andes i avui reben el Miskolc hongarès en aquest primer partit europeu que se celebrarà a la Seu d'Urgell. Per tant, és una bona notícia. I també s'ha avançat ja que hi haurà pantalla gegant de manera oficial per veure el primer assalt d'Àlex Márquez al títol. Recordem que si suma més de 14 punts de respecte al segon classificat de la General, serà matemàticament campió del món de Moto2. El fan club del pilot de Cervera organitza aquesta trobada aquest diumenge a Cervera.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I n'hem parlat avui al principi del programa, és una entrevista que tenim de manera cíclica, crec que des de la primera edició. Aquesta setmana hi ha a Lleida el Saló Immobiliari, que arriba a la seva 6a edició, i ara jo, mira, no sé, perquè la memòria també és una cosa que a vegades em preocupi, perquè ja no saps si la vas perdent, però jo diria que des de la primera ens han vingut a explicar-ho aquí el president del Col·legi d'Apis de Lleida, que també està amb nosaltres avui, el Josep Maria Esteve. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I el director del Saló Immobiliari, l'Ernest López. Ernest, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Escolta, per cert, l'Ernest, director des de la primera edició?
Des de la primera edició, sí.
Però que vau venir aquí?
Vam venir aquí des del primer moment. Aquest és el sisè any que estem aquí. Sí, sí.
Fem la mateixa cara, eh?
Sí.
Jo diria que no hem canviat gaire, això.
Més o menys.
Escolteu, bromes a part, aquest divendres, dissabte i diumenge, t'ho posen bé d'horari perquè si no et va bé un dia ves i l'altre. Divendres a la tarda, dissabte tot el dia i diumenge al matí a la llotja arriba aquesta sisena edició del Saló Immobiliari. Ernest, escolta, quina és la idea de muntar el Saló Immobiliari?
Sí, la idea de muntar el Saló Immobiliari, això és algo que anem insistint des de la primera edició, primer que res, des de la professionalització de la nostra feina. Hem de tenir en compte aquest saló, les persones, les agències que estarem allà, som tots que formem part del Col·legi d'Apis, que estem col·legiats, que tenim una formació, que coneixem realment tots els passos que s'han de seguir, tant per comprar com per vendre. Això és el que vull transmetre a la gent, o sigui, aquesta serietat i professionalització de la compra-venta d'un immoble. Això per una banda. I després, doncs, posar a la gent doncs, que tingui l'oportunitat, una gran oferta, tant per poder comprar aquí, comprar el que seria la província de Lleida, fins i tot per fora també, i comprar o vendre, llogar, o sigui, és com de cop i volta entres a una macroagència on les agències de Lleida doncs es posem tot el nostre producte.
Recordem que el Josep Maria és el president del Col·legi d'Apis. Ara estava escoltant a l'Ernest i m'ha vingut al cap una imatge, i és que al final la gent, tenint en compte que avui en dia tenim tota la informació a l'abast, ens pensem que som experts en tot, i m'explico, és a dir, t'has de comprar un mòbil, escolta, llegeixes dos o tres blogs i ja saps perfectament el quin és el bo i quin és el dolent. T'has de comprar un cotxe, res, abans compràvem la revista de cotxes, avui en dia mires internet i saps, escolta, el que gasta aquest i tal, i és veritat que de vegades vas al concessionari i saps coses que el venedor no sap. Però, si tu t'equivoques amb un mòbil, estàs arriscant 100, 200, 1.000 euros, el més car. Si tu t'equivoques amb un ordinador, que al final tothom és informàtic, també és curiós això, estàs arriscant 1.000, 2.000 euros com a molt. Però clar, a l'hora de comprar un immoble, estem parlant d'una altra història. No, i parlava, deia el Josep Maria, perquè la gent hauria de tenir clar que a l'hora de fer una inversió o una despesa d'aquest calibre, has de contactar amb un API, que és qui ha estudiat, està format i està cada dia al mercat per informar-te d'això. Vull dir, al final, si tu vols fer una operació, l'API és amic teu.
Sí, sí, és que, efectivament, la transacció d'una operació immobiliària és molt, molt, molt complicada. No és comprovenc i fora. Hi ha una sèrie de tràmits pel mig. S'ha de, sobretot, tindre en compte les possibles càrregues o afeccions que pugui tindre el que estàs adquirint, ja sigui un local comercial, com pot ser un habitatge, com pot ser una nau industrial, un terreny, una torre, un xalet, etc, etc. Clar, tot aquest tràmit, si no et poses en mans d'un professional, és molt complicat bueno, que ho puguis portar de la teva mà, perquè efectivament pel camí doncs, hi han certificats, hi han cèdules, hi han càrregues, hi han proteccions oficials, hi han habitatges, hi han hipoteques, hi han préstecs, hi han herències, hi han una quantitat de problemes que sorgeixen que nosaltres moltes vegades ja ens suposa és a dir, una feina que no estava prevista, però acabar depurant tot això doncs, perquè el client acabi comprant primer de tot el que necessita realment, perquè a vegades, clar, la percepció que ell t'està transmitint no és la que vol comprar, perquè potser el que necessita és un apartament al centre i no un xalet en una zona residencial, i finalment, doncs, que aquest producte que li encaixi, doncs, bueno, compleixi tots els requisits i que realment, doncs, bueno, serà, com tu bé dius, probablement la compra més important que faci a la seva vida, i per tant, si no està ben assessorat en aquest sentit, doncs pot cometre un error gravíssim que li portarà conseqüències a la llarga fatals.
Clar, és que anant tot bé, la burocràcia ja és enorme, anant tot bé. Després, quan comença a sortir històries, és quan una persona no sap exactament ni quin paper necessites ni res. Jo, vaja, ho tinc clar, que no en tinc ni idea.
Però és que, a més, cada cop se complica més.
És veritat.
Sí, no és el mateix comprar una vivenda al 2019 que al 2015 o al 2008.
És curiós, jo recordo que se'ns deia que se'ns faria la vida més fàcil.
No.
Cada vegada la tenim més complicada. Amb això i d'altres coses.
S'ha complicat perquè ara hi ha inspeccions tècniques de l'edifici, prevenció de blanqueig de capital, més certificats, més tal, comunitats de propietaris amb derrames importants, no, etcètera, etcètera. Clar, que tot això, si no està, tot s'ha fet un seguiment i està bon tot cotejat, doncs després poden sortir complicacions. Clar. És així.
Ernest, escolta, a quants expositors trobarem aquest any al Saló Immobiliari?
Trobarem al voltant d'una dotzena d'agències que estarem allà, tant d'obra nova com segona mà, de tot.
Això ho he dit al principi, però ho recalco. La gràcia del Saló Immobiliari és justament si has de comprar o vendre. Comprar o vendre.
Sí, sí.
Però clar, si tu has de vendre, te n'aniràs amb una API, amb una immobiliària, i dius, escolta, mira, jo tinc això, vull vendre. Molt bé, t'ho vindran a veure, t'ho tassen, etcètera, etcètera, no? I, sí. I ho poseu a la venda. Però és que, clar, el Saló Immobiliari, no un, els tens 12 allí.
Sí.
I sempre dic el mateix. I, escolta, si al final heu de fer una operació, o us esteu plantejant de fer una operació de compra o de venda, és que tens 12 agències sí. allí al mateix moment. Mira la de caminades, aparcaments i temps que t'estàs estalviant.
Correcte, així és. Es tracta de que amb alguna persona que també tinc una vivenda per vendre, doncs que pugui venir, que la pugui presentar al Saló i, des de luego, contactar amb els millors professionals. Els 12 que estarem allà serem, des de luego, els millors de la ciutat de Lleida. Mm-hmm. Llavors, aquesta és la garantia que ofereix el Saló Immobiliari. El comprar i vendre amb total garantia.
Josep Maria ho apuntava ara a l'anterior pregunta, però és veritat, és a dir, jo igual tinc molt clar, o crec que tinc molt clar el que vull, però no està de més que quan m'assegui davant d'un professional, si em fa unes preguntes no m'ho prengui malament, perquè segurament m'acabarà d'afinant. Igual corrobora el que jo volia, dic, sí senyor, tens clar el que vols i és el que necessites, però potser el que necessito i el que vull a vegades no coincideixen.
Clar, efectivament, dius, és que vull veure el centre, i al centre Obra Nova no n'hi ha. Llavors busquem, per exemple, és un cas últim al despatx, un pis rehabilitat, però clar, aquest edifici no disposa de pàrquing, llavors no vol comprar el client, però després li dius, però escolta, tu realment quan agafes el cotxe? El cap de setmana, de la setmana per anar a treballar, si vinc al centre no em fa falta. Bueno, per tant, busquem un pàrquing de lloguer a 50 metres de l'edifici i ja ho tens solventat. I al final, doncs clar, entenc que és això. Perquè si no, si vol algo nou, d'obra nova, amb dos o tres pàrquings, doncs se n'ha d'anar amb zones residencials, però llavors li dificultava anar a treballar perquè havia d'agafar el cotxe o transport públic. Clar, vull dir que
tot no es pot tenir.
No es pot tenir tot. Buscar. No, a la balança, evidentment, clar, a vegades dius, bueno, jo vull això, però...
No, però una cosa pot pesar més que l'altra, per tant, has de valorar-ho bé.
Sí, és que vull dir, hi ha gent que diu, vull això i hi ha Ricardo Viñes. Doncs no existeix, o si hi és, doncs has de sacrificar altres coses. Mm-hmm. Però bueno, nosaltres amb la gestió nostra professional doncs fem entendre que al final el que està comprant no deixa de ser una... Nosaltres ho plantegem moltes vegades com si fos una operació financera, perquè no deixa de ser un actiu que tindrà una revalorització el dia de demà, que també és important que sàpigui que aquella persona no perdrà diners perquè no deixa de ficar, és una inversió, que allò tindrà una revalorització i, per tant, no deixarà de perdre diners i que, a més, doncs, bueno, disfrutarà i gaudirà doncs, de viure allí. I tot això, aquesta equació, nosaltres intentem ajustar al màxim al perfil del que ens estan demanant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, per això recomanem que siguem, sí. que es fiquin en mans d'un professional perquè tindran la certesa, la garantia de que, a part de que els informarà, els assessorarà bé, tot arribarà si no hi ha cap problema pel mig, perquè a vegades són problemes aliens a la nostra feina, però si tot va bé, doncs arribarà sempre a bon port.
Ernest, el saló està obert a tothom.
A tothom, absolutament.
No, de fet, és que està obert a tothom. És a dir, no cal entendre-hi d'això.
No, ni molt menys, per això estem nosaltres. Aquí som els que entenem. O sigui, està obert a tothom que vulgui, tant algú que vulgui comprar una vivenda a Lleida o que tingui un pis que vulgui llogar.
Primera vivenda, cap al Saló Immobiliari.
Correcte.
Divendres, dissabte i diumenge. Escolta, mira, que tinc uns diners estalviats, els bancs no em donen res, perquè és que avui ho podem dir, el banc no em dona res. L'altre dia m'estaven oferint un plaç fix, que es veu que això està en perill d'extinció, al 0,1%. Clar, el 0,1%, tenint en compte que la millor té despeses, pràcticament en vas a zero. Qui vulgui fer una inversió... És un bon moment també.
És un moment genial. A més, Lleida és una de les ciutats que té, diguem que La gent que pot comprar li treu una rentabilitat altíssima. O sigui, nosaltres tenim clients d'inversors de Barcelona que ens estan comprant aquí a Lleida, perquè la rentabilitat que treuen aquí, vamos, els hi sembla una barbaritat comparat al que estan traient a Barcelona. Per exemple, aquí podem parlar d'un 8, un 10% de rentabilitat, és altíssima. D'altres ciutats, com per exemple Barcelona, si en treuen un 5, un 6, bueno, els hi sembla moltíssim, mentre que a Lleida hi ha una gran quantitat de vivendes que es compren bé de preu, que després es lloguen bé de preu, i des de luego és una assegurança de vida. Lleida, en aquest aspecte, és de les millors ciutats de
Espanya. Si busco una segona residència a la platja, per exemple, o a la muntanya, també puc venir al Saló?
També la trobaràs.
O sigui, no només hi ha la venda coses de Lleida, eh?
No només Lleida, sinó que també tenim producte, pues, a segones residències, el que seria la platja, el que seria la muntanya, i també pels inversors. O sigui, també estem treballant coses que són importants, que els grans inversors també els pot interessar.
Escolteu, que no us obligaran a res, a dir, visitar el Saló Immobiliari, no vol dir que d'allí sortirem una hipoteca, que no, que escolta, que no tingueu por, vull dir que vas allà, mires, preguntes, xarres, mires...
I una altra cosa, i si surten una hipoteca, sortiran en la millor hipoteca, que això també s'encarreguem de controlar i vigilar que surtin la gent amb les millors condicions, o sigui que...
Bueno, clar, això, és que això és important, el tema de la hipoteca, perquè amb tot l'enrenou que hi ha hagut, de les clàusules, que és veritat, que et posen una quantitat de lletra petita que al final...
Bueno, ara està sí que és veritat que el consumidor està més ben protegit amb la nova llei, perquè hi ha un pas previ que abans no es feia, que és la famosa acta notarial on és previ a la compra-venda, en el qual el notari i el banc li expliquen i ho transmeten i ho protocolitzen amb un document, amb un acte, totes les condicions a les quals haurà, passarà i tindrà aquella la vida d'aquella hipoteca. Llavors, en aquest sentit, això ho fan perquè el client no acrediti desconeixement o tal, perquè sí que és veritat que abans, doncs, bueno, les coses s'afirmaven de qualsevol manera. Correcte. I ara sí que amb aquesta llei hipotecària, necessites 14 dies per encara acabar de reflexionar si entre la firma d'aquest acte i la firma de la compra-venda.
Molt bé. Doncs hem parlat amb el Josep Maria Esteve, que és el president del Col·legi d'Apis de Lleida. Josep Maria, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I també ha estat amb nosaltres l'Ernest López, que és el director del Saló Immobiliari, que aquest cap de setmana arriba a la 6a edició. Estaran a la Llotja divendres a la tarda, dissabte tot el dia i diumenge al matí, amb entrada lliure i gratuïta, i que podeu repetir. Si aneu divendres i necessiteu anar-hi dissabte, i podeu tornar a anar, que no us faran mala cara. Eh? Ernest, escolta, enhorabona. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Pertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Ens falta minut i poc, per arribar a 3:15. Soc el Ricard Álvarez, estàs escoltant Herrera en Cope a Lleida, i ara arriba el torn dels dimecres en el que escoltem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
I ens fiquem a caminar amb aquest meravellós món de les personatges lleidatans. Les dones i homes de la nostra ciutat de Lleida, de les comarques, i aquells que també, bueno, pues estan a fora Lleida i ens donen una molt bona imatge, perquè són personatges de Lleida. És l'entrevista més cosmopolita. Avui hem de parlar d'una lleidatana. El seu nom, Mercè. El seu cognom, Homedes. Ella és precisament, bueno, una lleidatana que ha aconseguit guanyar un premi molt important, un premi que es diu Grados de Pintura, amb l'obra precisament, que és titulada Tiempo de Sueños. És un premi dotat molt importantment i que no s'ha aconseguit pas a Terres de Lleida, sinó concretament a Castella, ha estat a Ávila. Ha sigut precisament amb una població que es diu Arenas de San Pedro i per això és una, bueno, una edició molt important, perquè porten 40 anys convocant aquest premi i una lleidatana ha sigut la que l'ha assolit. Per això la tenim avui i la coneixerem més de prop. Mercè, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bueno, déu-n'hi-do, felicitats, eh?
Moltíssimes gràcies.
Aquest no és un premi així que s'aconsegueix així com així, perquè quan se porta 40 anys vol dir que hi ha una solera, no?
No, està clar, el premi porta 40 anys. Jo diria que més, pintant. Sí, és un premi que té ja molt prestigi a nivell estatal, no? I bueno, és un premi que jo tenia ja en ment de participar-hi, però bueno, sempre pensava, bueno, havia de tindre una peça gran i una miqueteta, pues, especial, bueno, especial com totes, no? Però ja feia temps que hi volia participar i aquest any, pues bueno, ho he aconseguit. He participat i m'han donat el premi.
Bueno, quants premis tens ja?
Bueno, no ho sé.
Molts.
Sí, bastants. Jo, com he dit, fa molts anys que em dedico única i exclusivament a la pintura i llavors, bueno, com que estem en un món una mica complicat, és una feina una mica complicada per poder anar subsistint...
Vivint.
Hem de diversificar-nos i llavors, doncs, està clar que a part de treballar per fer exposicions, pues, també, bueno, participo en molts concursos i bueno, la suma de tot ajuda.
Anem a parlar d'aquelles persones que no et coneguin. On vas néixer?
A Lleida.
I en quin carrer?
Al Passeig de Ronda.
I a casa teva hi havia algú que li agradava això de la pintura?
Pues està clar, jo si pinto és per la meva mare. La meva mare va ser molts anys professora, bueno, de fet és encara, professora de dibuix i pintura, i bueno, vaig començar amb ella molt joveneta, sí.
L'altre dia estava Òscar i parlava de tu i van dir que ets el màxim exponent de la pintura a Lleida. Ui, la Teresa Ramon a Òscar em parlava de tu.
Carai.
No és la Teresa Ramon no és qualsevol, també.
No, i tant.
I em parlava de tu, diu, tenís una gran suerte, con la Mercè, que és un encanto de mujer. Ui,
que vai. Sí. Quin goig de sentir-ho.
I a quina edat t'agafa a tu allò de dir, bueno, pues m'he dedicat professionalment?
Bueno, pues professionalment va ser per pura casualitat, perquè jo tota la vida havia pintat, de molt joveneta, però, bueno, llavors va haver una temporada que estava donant classes en una escola, i aquesta escola, pues, bueno, no va deixar de funcionar, i llavors, pues, bueno, dic que he de buscar lloc, que he d'anar a treballar en algun altre lloc, enviar currículums i tal, i bueno, el meu home va ser el que em va dir, diu, escolta'm, aquest any pren-te un any sabàtic i dedica't a preparar una exposició, que fa molt temps que la vols preparar i no tens temps, i bueno, i així ho vaig fer. I com que l'exposició aquella va anar força bé, pues bueno, jo sempre dic que encara estic en any sabàtic.
Bueno, mira, com a dona te tenim a tu i bueno, aquí Morenya ho tenim.
Sí,
ho tenim com a home, i a més Almeria, Lleida, no?
És un mestre i, bueno, Joaquim Morenya va ser professor meu també durant una temporada, sí.
El Quimet.
Sí.
Doncs parlem de tu una mica. Com ets com a persona? Ets una persona d'aquelles divertides, seriosa?
Jo diria que sóc més aviat seriosa. I molt constant, molt treballadora i bueno, que me prenc tot el que faig molt en sèrio, no?
I com te puc fer perdre la paciència? Com te puc treure de polleguera?
Bueno, pues suposo que fent-me esperar, arribant tard, no fent el que realment dius, eh? Clar, el ser una persona seriosa m'agrada que els altres també ho siguin amb mi.
Jo a la meva vida tinc tres premisses: no accepto ni la mentira, ni la hipocresia, ni la traïció.
Bueno, pues és el que em passa a mi també.
Sí, ja sé, però on anava això?
Sí. Sí, és el que em passa a mi. M'agrada que si jo compleixo, que els altres també compleixin.
Ja que has estat aquests dies tan polèmics, aquests dies tan conflictius a Catalunya, quan has anat allà i t'han entregat amb aquesta població castellana el premi.
Sí.
Algú t'ha dit alguna cosa? Però què us està passant? A Ávila t'han dit alguna cosa o no?
Bueno, sí, sí que ho preguntaven i jo li deia, pues, bueno, que... La veritat és que no, tampoc quan anem a parlar de pintura i amb el meu món, procuro no parlar d'altres temes. De totes maneres, ells intentaven preguntar-me una mica, no? Però jo els hi vaig dir que aquí, pues, senzillament, intentarem defensar els nostres drets i punt. No, tampoc no vaig dir res més.
Parlem una mica també dels teus gustos. Tu, de joveneta, eres aquella que anaves de discoteca o anaves més de cinema?
No, jo de molt joveneta el que feia era dedicar-me molt al món de l'esport. I de fet, jo vaig ser molts anys entrenadora de rítmica. Uh-huh. I per tant, que els caps de setmana, durant la setmana treballant, i els caps de setmana dedicada absolutament a l'esport.
Mm? Bueno, i...
Vaig ser entrenadora del Sicoris, després de molts llocs, de molts pobles, també.
Mantens encara aquell ritme de menjar i de fer una vida equilibrada gastronòmicament?
Bueno, això no tant. No, la veritat és que procuro cuidar-me, i sí que vaig al gimnàs, 3 cops a la setmana, i amb el meu home sortim a caminar molt, i, bueno, procuro cuidar, però no el ritme de quan era joveneta, no?
Mercè, la gent de Lleida són conscients del munt d'art de qualitat que tenim a la ciutat?
Pues no ho sé, la veritat és que hi ha, no sé si som prou conscients, perquè hi ha gent molt bona, molt, que treballa molt, i bueno, tindríem que tindre-ho més en compte, sí.
No, i a més el
patrimoni... I que s'hi dedique molt, vamos, que sí.
I més a més el patrimoni que tenim.
Sí, està clar. Està clar, sí, molt.
I a més exposicions d'aquestes d'alta qualitat, que l'altre dia li deia a la Roser Xandri, bona amiga teva,
sí.
A l'Espai Cavallers, que és una...
Sí, bueno, jo acostumo a exposar a l'Espai Cavallers, sí. Per cert, ara té una exposició molt maca.
Sí. Bueno, sempre són maques, no? El que passa que també són espais que la ciutat de Lleida pues no coneix encara, que l'hauria de conèixer més. Jo no sé com no fem aquelles rutes del mundo de l'arte, no? Suposo que quan tinguem el museu acabat, potser ho promocionem encara més, no?
Sí, bueno, la veritat, perquè tot coincideix, ben a prop per la zona, entre la Panera i l'Espai Cavallers, estan molt, molt pròxims, vull dir que es podria fer un bon circuit,
I el museu.
I el museu de Lleida.
Diocesà comarcal,
sí,
no?
Sí.
Estem a la illa, no? A la illa de l'art. No?
Sí, això mateix. El que passa és que, clar, el carrer Cavallers, de moment, encara està una mica... Bueno, no?
Una mica deixat de la mà de Déu.
Una mica deixat, sí.
Ahir parlàvem amb el president Jaume Millas i ens deia que, bueno, que clar, que avui en dia, pues, que és un problema. Costa molt esponjar un casc històric, no?
Claro que sí. Però, bueno, la veritat és que la Roser té molta empenta, busca gent de molta qualitat, i la veritat és que les exposicions, l'espai és preciós per poder posar allà,
sí.
I s'ho pren molt en sèrio, no? I, bueno, pues la gent hi va després a visitar les exposicions.
Per cert, tu ets aquella que t'agrada més la cara o el peix?
Bueno, normalment el més la carn, però jo diria que així com me vaig fent més gran, potser em vaig més cap al peix.
I els cargols com us fas? A la
no,
Borman...
els cargols com una mala lleidatana no m'agraden gens.
No.
No m'agraden els cargols, no.
No t'agraden els cargols?
No m'agraden.
Deu ser dels poques, no?
Dels poques, sí.
No ho diguis gaire, que igual te tiren de les orelles.
No, la veritat és que la gent... Com pot ser, sent lleidatana, que no t'agradin els cargols? Bueno, doncs pues mira.
Si tinguessis que pintar ara a primera vista Lleida, com la pintaries? Quin color faries servir més? El verd? El blau?
Bueno, lo bonic de pintar el paisatge, el nostre i el que sigui, és saber aprofitar la llum del dia. I per lo tant, no és la mateixa llum la que tenim a l'hivern que la que tenim a l'estiu. Pintar la boira és molt bonic, pintar la boira, però també és molt bonic els colors d'estiu. Així que jo penso que s'ha d'aprofitar al màxim cada època, no?
A vegades ara estava pensant jo amb els pastorets que arriben ja al desembre, i quan diuen això pinta molt malament, i surt un dia de color cachumbo, no? No sé quin color és aquest, però bueno...
No, bueno...
Deu ser un color
una barreja.
Una mica fosc, no? Una mica fosc, no?
Sí. No, però jo penso que cada època és el bonic, i pintar la boira, doncs és molt bonic, la veritat. Però bueno, també l'estiu també és molt bonic.
De Lleida, a part de la nostra Seu Vella, que aquesta ja sé que me la diràs, digue'm el més bonic.
El més bonic? Pues jo diria la... la gent... el trobat a gust, jo dic que és una ciutat molt apamadeta, és a dir, que s'hi viu molt bé, que és molt còmode, que t'hi trobes molt a gust, jo diria que és això.
Molt bé, doncs aquells que van fer destrosses que les tiren les orelles, que era nostre, ja. Que era nostre, això sí que no està ben fet.
No, això no, totalment en contra.
Mercè Homedes, per acabar, ara farem a l'inrevés, només tinc un minut i m'has de fer una pregunta a la qual me puguis comprometre.
Ui.
Em coneixes fa temps, saps ser molt tarangà, forma, manera... Llavors, fes-me la pregunta més compromès, vinga.
Sí. A veure, tens costum d'anar a veure exposicions?
Sí.
Sí?
Moltes.
I diguem, aquí a Lleida, qui destacaries?
No ho faria mai, això. Cadascú té... Jo sempre recordaré un que va dir, aquesta obra és una porqueria, no val res.
No.
I era un pintor. I li vaig dir, pues perdona, tu ets un mal artista.
No,
cadascú fica la seva qualitat. Jo sóc molt tradicionalista en quant a l'art, vaig molt al Museu del Prado, a Caixa Fòrum, sí. Vaig a visitar el Museu Thyssen, quan vaig a Madrid, vaig a molts puestos a visitar i l'art m'encanta. Però cadascú té la seva especialitat i jo valoro segons la persona el que ha presentat en aquell moment. Perquè hi ha obres que no s'han de mirar de prop, s'han de mirar de lluny. Una obra l'has de disfrutar, no es pot anar en 10 minuts, s'ha d'estar més estona.
Pues m'agrada molt la teva contesta.
Sí, jo crec que...
agafar perquè considero que la gent va molt poc a les exposicions i als museus. Bueno, els museus, bueno, Campillatges sí, que tothom va als museus, ja. però també fan de passada, eh?
No,
vull
no,
dir
no.
Que veus que com se miren les obres d'art, com les miren i tu veus qui realment té interès i qui no en té, no?
Sí, sí.
I malauradament, pues, les sales d'exposicions, com la Roser t'ho podria explicar molt bé, que clar, l'assiduïtat a visitar-les, pues és, sembla que tinguin que fer pagar,
sí,
no? Per,
sí,
per veure una exposició i no, és així.
Mercè Homedes, moltíssimes felicitats, que de la part que has guanyat de diners, a part que l'enverteixes per seguir pintant, que ho celebres una mica amb Villa i Datà, val?
Pues així ho faré.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I records a la teva família.
Moltes gràcies.
Fins aquí avui una gran triomfadora, Mercè Homedes, que acaba de guanyar aquest premi a Àvila i que avui l'hem tingut de protagonista. El meu correu cosme@copelleide.com, el WhatsApp teu, Ricard?
Doncs el nostre WhatsApp, el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia a
Vinga,
tots els oïdors.
Que obrim aquesta finestra dels records, que per cert, la portem obrint des del 2 de setembre, si ara no m'enganyo el calendari, que va ser dilluns, que feia calor. I a poc, com va canviant la temperatura?
Canvia la temperatura, canvien les nits, canvia el dia i canvia...
De totes maneres, diuen que és molt sa obrir la finestra cada dia de casa. És igual que feia calor o fred, que almenys l'aire es canvi. Ara bé, depèn d'on visquis, l'aire que ve de fora... Això és un altre
està
debat,
més contaminat,
sí, Déu-n'hi-do.
Això és igual com a l'estiu, que deixàvem la finestra oberta i resulta que entrava més calor de fora que no ventilar-se dins.
En fi, va, històries de la finestra.
Exacte.
Joan Bellmunt, aviam, finestra dels records.
Parlem de l'Espia d'Urgell.
L'Espia d'Urgell?
N'has sentit a parlar de l'Espia d'Urgell?
No, i la pel·lícula tampoc l'he vist.
No l'has vist? Doncs no. Pues mira, cal dir que Bellmunt d'Urgell, tot i que pertany a la Noguera, també és conegut en tota la terra ponentina com l'Espia d'Urgell o com el Balcó d'Urgell. Un sobrenom que li ve donat per l'extensa visió que des del lloc privilegiat que té el poble es pot albirar. Tot i que el poble, situat al cim de la serra del mateix nom, no es troba a una altitud gaire elevada, ja que està a 379 metres d'altitud, en un dia clar domina visualment les comarques de la Noguera, el Segrià, la Segarra, el Pla d'Urgell i l'Urgell. Veus als teus peus com Tornabous, Penelles, Bellcaire, Verdú, Agramunt, Anglesola, Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Miralcamp o Puigcerós o la mateixa Sauvella de Lleida i en la llunyania Montserrat. Per tant, és una visió excel·lent. Aquest lloc de privilegi visual no és nou, car els sarraïns ja en tenien plena noció i per aquest motiu van decidir aprofitar-lo per construir-hi una torre de vigilància, la qual es trobava ben a prop de l'actual església de Sant Josep. Recordo la primera vegada que hi vaig pujar, com l'Antoni Farràs em comentava les dificultats que van tenir per enderrocar-la a causa del considerable gruix dels seus murs i que ell recordava, i m'ho contava personalment, com l'havien tirat a terra. Fou possiblement a l'entorn d'aquella fortalesa sarraïna on es van començar a construir les primeres cases que amb el temps originarien el poble. Com a record, dic que aquell lloc fou adquirit el 1318 per l'abat Copons de Poblet a Pere Requesens, adquisicions que encara perduraven el 1381. I l'altre dia, Ricard, dèiem que no es podia dir missa i tocar les campanes.
Ja,
la d'avui pues, és similar, perquè diu, no es pot repicar campanes i anar a la processó.
Pues mira, és el mateix.
Ve ser el mateix.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, 30 segons, buscarem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una, darrera hora informativa, i després tornem al migdia de Lleida. Ja saps que els dimecres parlem de noves tecnologies, a partir doncs, de la 1:12, més o menys, a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a 2:15, la tertúlia de les dones amb veu de dona.
La 1 a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
El papel de los Mossos d'Esquadra durante los graves disturbios de la pasada semana en Cataluña ha centrado buena parte de la sesión de control en el Parlamento catalán. Allí Quintorra ha reprochado a Pedro Sánchez dejadez de funciones y le pide visión de Estado. Yolanda Canales.
Quintorra compra las tesis de la CUP y ha dejado claro que no le han gustado algunas de las imágenes y actuaciones de la policía que ha visto estos últimos días. Ha insistido en que exigirá inmediatamente que se abra una investigación interna y que se depuren responsabilidades.
Yo estaré especialmente atento al resultado de estas investigaciones y a la depuración de todas las responsabilidades, y ya daremos explicaciones de todas estas responsabilidades.
De todas las responsabilidades.
Torra también ha pedido visión de Estado a Pedro Sánchez después de que por quinta vez haya intentado hablar con él y el presidente del gobierno no haya atendido la llamada.
Volvemos a Reino Unido, donde la policía británica ha dado detalles tras localizar en el interior de un camión en las cercanías de Londres 39 cadáveres, entre ellos el de un adolescente. La hipótesis hasta ahora es que el tráiler de matrícula búlgara entrara por Irlanda. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La policía no sabe si son hombres o mujeres ni de dónde proceden. Esto es lo que se está investigando, explican las autoridades.
Se ha abierto una investigación por asesinato y el conductor del camión, un norirlandés de 25 años, ha sido arrestado como sospechoso. En este momento no sabemos la nacionalidad de las víctimas ni su identidad. Puede ser un proceso largo.
En principio se cree que el camión entró el sábado a través de Irlanda y después bajó hasta esta zona industrial al noroeste de Londres.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que los Mossos d'Esquadra han detenido a un tercer sospechoso de la agresión ultra del pasado jueves en Barcelona. Los dos arrestados con anterioridad por apalear a un independentista en la zona del Eixample ingresaron el lunes en prisión por orden del juez de guardia. La investigación sigue abierta. La Guardia Civil ha rescatado a dos inmigrantes magrebíes que pretendían cruzar el estrecho de Gibraltar en kayak. Estas personas se dirigían a las costas de Cádiz a pesar del mal tiempo y la poca consistencia de la embarcación. El presidente del Parlamento Europeo es partidario de que la Unión Europea conceda al Reino Unido una prórroga para el Brexit. Ayer el Parlamento Británico aprobaba el plan pactado entre Londres y Bruselas, pero pedía más tiempo para ponerlo en marcha, mientras el primer ministro amenaza con adelantar elecciones y finalmente no puede llevar a cabo el Brexit por la vía express para que sea efectivo el 31 de este mes. Y ha muerto Gustav Gernes, considerado el hombre más longevo del mundo, con 114 años que había cumplido hacía tan solo una semana. Fue maquinista y vivió las dos guerras mundiales e incluso fue prisionero. Con los años se jubiló en una central de gas en Havelberg, su ciudad natal.
El Slavia de Praga y el Lille son los rivales de los equipos españoles en una nueva jornada de Champions. José Luis Corrochano.
Estamos en la tercera jornada de esta fase de grupos de la Liga de Campeones. A las 9 de la noche en Praga, Barcelona-Slavia. El Barça tiene 4 puntos, el Slavia 1. Se espera una delantera formada por Messi, Luis Suárez y Griezmann. Y a la misma hora en Francia, Lille-Valencia. El equipo español sin Rodrigo y sin Guedes. El Valencia tiene 3 puntos. El Lille todavía no ha ganado ningún punto. El tiempo de juego lo va a contar a partir de las 8:30 de la tarde. Y es noticia de la mañana la decisión del Comité de Competición de fijar el miércoles 18 de diciembre como fecha para el aplazado Barcelona-Real Madrid. La Liga acaba de emitir un comunicado en el que no comparte la decisión y no descarta presentar recurso.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a dar más detalles del proyecto Trabajamos por Aragón, que muestra el servicio que presta la Iglesia a la sociedad aragonesa a través de 6 de sus miembros.
Y vamos a comenzar con una de las historias que contiene ese proyecto. Es la de Nacho Hernández, que se encarga de 12 pueblos de Teruel. En 3 no vive nadie. En el resto, la media es de 30 personas. Albarracín es el más grande, con 1.000 habitantes. En 22 años que lleva como cura rural, es testigo directo de eso que llamamos la España vacía. Su tarea incluye saber cómo está cada uno de sus feligreses, y lo hace visitándolos en sus casas, con un café y una conversación entre amigos. Su tarea no se entendería sin la furgoneta en la que se traslada de pueblo en pueblo, recoge ropa para Cáritas o lleva a cualquier vecino que lo necesite. En solo 3 meses, ese vehículo tiene ya 10.000 kilómetros, y lo que le queda. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Migdia Lleida. Saps que t'acompanyem, des de les 12 i 20. Si t'incorpores ara, doncs benvinguda i benvingut. Però des de les 12 i 20 fins a les 2, de dilluns a divendres, et parlem des de Lleida. T'escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, de les aplicacions que et pots descarregar al mòbil o a través d'internet a cope.es. Hores d'ara, mira, ja tenim un grau més, 17 graus a la ciutat de Lleida, n'hem guanyat un, i ara no plou, però déu-n'hi-do el que ha plogut. Segur que has vist moltes imatges. Et recomana un usuari de Twitter que s'anomena Clima de Lleida, tot junt, Clima de Lleida, on teniu totes les dades estadístiques, totes les dades de litres per metre quadrat que ha plogut, i fins i tot vídeos i fotografies que remet la gent de les afectacions, de les moltes afectacions que hi ha hagut al territori. En parlarem tot seguit. Saps també que parlarem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones. Ens plantarem a les 2 amb elles. Però abans fem una connexió amb el David Torres, a l'Agència Estatal de Meteorologia. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Menys núvols a la província de Lleida, però encara queden núvols i xàfecs dispersos. Les màximes previstes per avui seran de 19 graus a Lleida i Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 16 a Viella. El vent del sud de fluix a moderat, i demà dijous a la província s'esperen pocs núvols en general, però al Pirineu més occidental quedaran núvols i precipitacions febles. Les temperatures mínimes en descens, les màximes amb pocs canvis, tindran una mínima demà a Viella d'1 grau, 3 a la Seu d'Urgell i 7 graus de mínima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, i les màximes seran de 21 graus a la Seu d'Urgell, 19 a Lleida i Balaguer, 18 a Tàrrega i 15 a Viella. El vent serà variable fluix tendint a component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, si vols dades, perquè veguis, és veritat que els rius, doncs on plou de seguida creixen, i sobretot si són rius que normalment van secs, però existeixen, i si existeixen és perquè per allí passava aigua, i si ara no en passa serà per moltes causes, però quan cau un patac d'aigua, l'aigua sempre busca els llocs per on passava. Això és el que va passar ahir a l'Albi, per exemple. El riu Gorgs es va desbordar i va deixar un panorama devastador. Però a altres llocs, on estem més lluny d'on ha hagut la pluja forta, per exemple a la ciutat de Lleida, que sí que hi van caure 80 litres per metre quadrat, doncs arriba amb una mica de retard l'augment del cabdal del riu. Mira, normalment el riu Segre ha estat portant aquests dies 10 metres cúbics per segon al pas per la ciutat. De fet, ahir a les 21 hores estava portant 10 litres per metre cúbic, 10 metres cúbics per segon, i ara s'ha enfilat fins als 179 metres cúbics per segon. 179 metres cúbics per segon. És a dir, si veieu el riu Segre, el seu pas per Lleida, per sobre ja de la gespa, no que la cobreixi tota, vull dir que ja arriba i puja fins a la gespa, és per això, eh? Hem passat dels 10 metres cúbics per segon a prop dels 180 metres cúbics per segon. És una barbaritat, això, eh? És moltíssima aigua. Però hem de recordar que estem parlant de xifres de 271 litres per metre quadrat a Vinaixa, de 250 al Vilosell, de 250 litres per metre quadrat a l'Albi, de 218 als Omellons, de 191 a Cervià, de 165 a Castellnou de Seana, de 164 a les Borges Blanques, de 155 a Mollerussa i a Golmés, de 148 al Poal, de 141 a Juneda, de 124 a la Granadella i de 119 pràcticament als Alamús, i de 80 litres per metre quadrat, que sembla poquíssim mirant la resta de xifres, a la ciutat de Lleida, però que, com ens va advertir Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, a partir de 60 litres per metre quadrat es considera vaja, un problema en majúscules. Tot això ha fet que tinguem, per exemple, tallades la Nacional 2 i diverses carreteres locals al Pla d'Urgell, on, a més, mig miler d'alumnes s'han quedat sense classe. També una quinzena de centres educatius han tancat, i s'han tancat també, evidentment, les rutes de transport escolar. Recordem que aquest matí, després de l'esfondrament d'una casa a l'Albi, al carrer Major, s'han rescatat a dues persones il·leses. Però és que el desbordament del riu Gorgs va deixar un panorama devastador a l'Albi i a d'altres llocs. L'aigua va deixar baixos inundats, cotxes destrossats i molt de fang per tot arreu. Ara ve el dia després. Ara ve traure fang, aigua i començar a valorar les destrosses, que de ben segur seran molt importants. Amb esports, amb Hyundai, recorda que avui arriba el partit europeu a la Seu d'Urgell, el Cadí i la Seu, que ja va jugar la primera jornada, però ho va fer a domicili. Avui juga a casa, rep el Miskolc Hongarès, i per tant és el primer partit europeu a la Seu d'Urgell. Fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies.
El apreteu de Torra nos deja 600 heridos. Casi 300 son policías.
Yo soy mujer de uno de los policías heridos.
¿Cómo resultó herido su marido?
El adoquín hizo que le impactara en el casco.
Tony, usted es policía nacional, ¿no?
Sí.
¿Las bolas esas de acero, con qué las lanzaban?
Tenían una especie de tirachina.
Bien, yo soy madre de un mozo de escuadra. Mi hijo ha estado trabajando muchas horas. No ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Esta situación se tiene que acabar. Se tiene que acabar ya.
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Doncs apa, que sí, que ja anem a buscar les noves tecnologies, com sempre, amb l'espai InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a la web a www.infocopelleida.com i també al podcast, on pots escoltar tots els programes quan vulguis, i tantes vegades com vulguis, que això no ho diem mai, però els pots escoltar tantes vegades com vulguis. Sempre ben acompanyats, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Aquí un dimecres més.
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
Doncs apa, anem a parlar de noves tecnologies. Jaume, què ens has preparat avui?
Doncs avui tenim un espai variadet, una miqueta de tot, perquè el món no pare. No hi ha una gran notícia, però sí tenim coses que ens afecten, com per exemple que ja no ens podran incloure en un grup del WhatsApp sense el nostre consentiment.
Ens ha faltat ara això, el... els aplaudiments aquí.
Tens aquí uns efectes d'enquestes.
Ho fem nosaltres.
Bueno, però quedaria bé, si els tinguessis. Ara. Ben pensat, això, digui. Bueno, pues,
ja no et poden crear un WhatsApp i posar-te dins, o sigui, un grup i posar-te dins.
Un grup i clinc, 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 perquè això també, segons com, era una nosa. HBO puja preus. Què passa en el món del vídeo? Google Duplex. Què és això de Google Duplex? Després ho comentem. I rumors d'un nou iPhone per principis del 2020. Aquí ho deixo.
Tachan.
Aquí ho deixo. Tot plegat, doncs, bueno, ho comentem ara a la tertúlia Freak, però primer sempre comencem amb un referent històric com l'efemèride. En quin any viatgem avui?
Bueno, pues hoy es una fecha importante, pero es de hace muy poquito. Es solo del 2001.
Bueno, hombre, poquito.
Ya comencé a veure lluny, ¿no?
Casi 19 años, ¿no?
Mira, jo no crec que l'adivina, perquè té de ser d'aquest dia i tal, però, i a més va ser un pelet abans, però sobre l'any 2000, sobre l'any 2000, final dels 2000...
Va haver l'efecte 2000.
Sobre final no va haver l'efecte. L'efecte va ser justament el primer dia. Doncs van sortir les ADSLs.
Ah, sí?
És un referent que jo tinc, 2000-2001, què et sembla? Però és un... després ens expliques el teu referent.
Buscaré la fecha.
És un tema. Doncs comencem tot seguit amb aquest referent històric.
Open Parking patrocina l'InfoCope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
Venga, ens traslladem a l'any 2001, un referent històric com l'efemèride. Què ens portava aquest any?
Pues yo creo que deberíamos poner música fuerte de fondo, porque fijaros si ha sido una fecha importante, el 23 de octubre del año 2001, donde la revolución digital del contenido a nivel mundial explotó. Todo cambió en ese momento, ya que si son la 1:20 más o menos de la tarde, ya hacía unas 3 horitas que un señor llamado Steve Jobs se había subido a un pequeño teatrillo y había enseñado una cosa que se llama iPod.
Ah, el iPod.
El iPod se presentó un día como hoy dices, ostras, ya parece lejos, ¿no? Bueno, pero es que ese cacharrito revolucionó la industria musical que conocemos ahora mismo, hoy día. Es decir, es una revolución a nivel mundial. ¡Ojo!
Oh, però fixa't que va aparèixer l'aparell, la gent el va entendre, el va adoptar, ho va revolucionar, va ser top de ventes i pràcticament ha desaparegut.
Bueno,
sí, ha fet tot el cicle de vida.
iPod Touch sigue teniendo su
público. Correcto. Però
l'iPod va ser l'inventor de l'MP3. Bueno, molta gent li deia MP3. De aquel que cerrar la idea de MP3.
Pero es que daros cuenta que no solo revolucionó la forma de llevar nuestra música encima, sino que además revolucionó toda la industria, todo el mercado, toda la venta de música y comercialización.
Cuando dijo lo de las 1000 canciones en el bolsillo, que es la, la xifra aquella, clar, ara és veritat que en portem milions, però 1000 canciones tenía la seva gràcia.
Ahora en el tuit colgaremos el vídeo de aquella presentación.
El canvi va ser del físic al virtual.
De
tindre els casets, que anàvem amb el Wallman.
Bueno, va aparèixer l'iTunes Store llavors.
Amb el minidisc, el Wallman, tot era físic, tot era un suport físic.
Y tú fíjate que en el 2001 ya las redes wifi, el ADSL de casa, ¿vale?, estaba empezando a despegar, con lo cual ese cacharrito luego conectado al ordenador, conectado a internet, te daba acceso a toda la
2001,
compra, traspaso 2001. Y tal de canciones.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Bueno, ho comentàvem, des d'avui ja podem evitar que t'afegeixin en un grup de WhatsApp sense el teu consentiment. Gran notícia, no?
I d'això en parlem a...
La tertúlia Freak.
La tertúlia Freak. Venga, va, el WhatsApp. Freak.
Bueno, pues nada, esa gran herramienta y espada de Damocles que da de lleno en la comunicación, ya que lo hemos adoptado como un medio de comunicación, sí. Pero sin olvidar que es una red social. No digo estas cosas, hay mucha gente que me dice, ¿verdad? Una red social no es el Instagram y todas estas cosas. No. Esto es una red social. Y como red social tiene que tener sus vallas. Fijaros las noticias últimamente que vamos dando de WhatsApp semanalmente, ¿eh? Hemos hablado primero de mensajes que se autodestruyen y desaparecen en 30 segundos. para evitar esto de los grupos, de alguien que da una información y luego ok, hay 20 okays y no sabes de qué están hablando, ¿no? Bueno, pues por lo menos estos, cuando los cuelguen, que se autodestruyan y que dejen libre o limpia la información. Ahora el tema de los grupos, pedir permiso al usuario de, oye, ¿te han metido en este grupo, sí o no? Daros cuenta que además es un método de seguridad, porque a través de esto ha habido muchísimo phishing, ha habido muchísimos grupos que te han metido y esto qué es, y la gente empieza a hablar, oye, y a mí no, yo no sé ni quién eres tú, y empieza a salir todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son estas cositas que se intentan evitar, ya que como método de comunicación, bueno, pues como el uso que hacemos muchas veces de las nuevas tecnologías, cuando algo nos gusta y lo adoptamos, lo ponemos como lo primero.
Ens abraonem en aquest servei, ¿eh? Perquè és que avui en dia no podem viure sense el WhatsApp.
Ja, correcto, pero el tema es el uso que hacemos de esto muchas veces, ¿no? Que bueno, pues la comunicación nos hemos acostumbrado a que ya no es instantánea y al momento, porque hay un correo electrónico, sino que hay un WhatsApp.
Sí, sí.
Y además, a nivel laboral, ¿cuántos han recibido un WhatsApp diciendo, oye, te envía un correo, míralo? Bueno, pues, voy a un correo y ya lo miraré cuando pueda.
Sí, señor, es verdad.
Gracias, ¿sí o no? Claro.
Sí. Es decir, de todas maneras.
Sí, pero aquesta ja... immediatez, tothom volem aquesta immediatez.
Però jo faig molta...
Ens hem acostumat.
Però jo faig molta feina a través del WhatsApp, eh? Feina de feina.
No, no, si això no...
Quieres correr, corre, però ten claro dónde quieres ir. Siempre, la vida, todo. ¿Sabes? O
sea, sí, corre, per corre no cal correr.
Hasta 200, mira lo rápido que voy. Vale, lo rápido que lo quiero. Vale, però pa què? Bueno, ya, en un momento.
Ya ho diu la dita, ¿no? Vísteme despacio, que tengo prisa.
Ah, claro.
Venga, doncs ja tenim el WhatsApp, però el tenim d'actualitzar, el WhatsApp, el tenim de posar a l'última versió i llavors tindrem totes aquestes avantatges.
Correcto, con lo cual todos los teléfonos antiguos que no se hayan podido actualizar y no tengan actualizaciones de WhatsApp, una menos que tendrán.
Venga, som-hi, ja tenim un tema acabat. Som-hi a l'altre, perquè HBO...
Venga,
clar.
Siguiente.
Clar. HBO diu que puja els preus,
bueno,
i pel mateix servei.
Un euro.
Un euret, ¿vale? De 7,99 o 8,99.
I, además, la prova no... d'un mes la bajen a 14 dies.
Sí, però han enviat un mail als subscriptors, sí, dient que, mira, et pujo aquest preu, però perquè necessitem fer sèries de més qualitat i, per tant, costen més diners.
Tipo...
Bàsicament han dit això, eh?
Vale. Jo, és mi opinió, bueno, no? Aquí, no?
A veure, tothom diu que aquestes grans plataformes totes tenen pèrdues.
No, a ver, el tema es que hay que invertir mucho para vender luego a nivel mundial muchas series y no solo viven del tema de las cuotas, es decir, la reventa de derechos a otras plataformas de adopción como Amazon, como la propia Movistar, ¿no? Que han negociado series. Aquí hemos podido ver Juego de Tronos no a través de HBO, sino a través de Movistar, ¿no? El tema es que fijaros lo que ha ocurrido es que ahora series como Chernobyl, que han estado de moda, en plan, ostras, unas críticas buenísimas, la gente se ha dado de alta el mes de prueba, ha visto Chernobyl tan maravillosamente, además ha podido ver Watchmen, que es otra de las que tienen allí, ¿qué tal? Y pues cuando acaba el mes, pues adiós, chip chap curat, y si sí, tenía Netflix, pero... o tenía Movistar con Netflix, pues me sigo quedando con lo mismo que tenía, ¿no?
Pero no te podrás tornar nada alto de prueba.
Sí, me parece bien, ya veremos lo que pasa dentro de 7 meses o de 6 meses cuando puedan hacer una serie de calidad que tengamos que ir a ella, además, ¿no? Bueno, pues al final han dicho, mirad, esto lo vamos a recortar y, ojo, vamos a invertir muchísimo más en toda la parte de la producción de series y por eso os cobramos un euro más. El tema es que si me lo dicen así, yo me paro a pensar y digo, bueno, entonces soy socio de las producciones de la serie.
Sí,
cuando
claro,
den pasta, no solo me devolveré ese euro, me devolveréis algo más, ¿no?
Porque
al final parece un crowdfunding, ¿no? Esto.
Sí, o sea, señor. Es que es verdad, ¿eh? Yo no había parado a pensar, pero dite sí.
Claro, digo, esto es un crowdfunding, ¿vale? Pues entonces este euro más es lo que yo voy a invertir en las series. Cuando saquéis pasta, espero que toda la rentabilidad que
vamos a medias,
venga, va, no, más que
a medias, medio proporcional, ¿no?
Sí, sí, vamos a repartir dividendos, ¿no?
Inversión, ¿no?
Ahora
inversión
soy,
que
claro, ahora soy socio o no. ¿Me entiendes? Es decir, al final todo el mundo se está escudando en el tema de los precios. Lo que estamos viendo por detrás, o lo primero que nos están poniendo, es contenido, más contenido. La gente de DAZN, por ejemplo, ahora ya va a subir la cuota.
Uh-huh.
Cuando suban la cuota o ahora que están subiendo...
Bueno, Netflix también ya la va a pujar fa uns mesos.
Netflix la ha anat pujant.
Exacto, la ha ido subiendo,
sí,
¿vale? En servicios y tal. Pero sí que es verdad que ha sacado cuentas familiares, que ha ampliado el catálogo, en la parte de películas se ha puesto las pilas, que al principio era más pobre. pobre, bueno, nos van dando contenido. Los de DAZN nos van a dar más tipos de deporte. Han firmado con Eurosport y con tal. Bueno, pues al final todas estas plataformas nos dan un contenido. Es la primera vez que una plataforma se plantea y dice, oye, ¿qué es que tengo que hacer contenidos de calidad y esto no se puede mantener? Un eurito más.
De todas maneras, ull, perquè estem a punt d'arribar al novembre, que teòricament és quan surt Apple TV Plus, aquest cap programa, perquè té un catàleg molt petit, tot i que té coses de producció pròpia. Si et compres un iPhone, un Mac, un iPad, el que sigui, tindràs un any gratuït. Si no, 4,99. I Disney Plus. Disney Plus, que no sé si ha prou confirmat.
No.
Però diuen que...
7 a 9 euros, más sí, o menos, al euros, mes...
I... Aquesta sí que crec que pot arribar a fer mal amb una tipologia de família, eh? Una família amb canalla i tota la història.
Bueno, no feguis cas del nom de Disney com a...
No, ho dic perquè no... tindrà tot el catàleg de Disney clàssic, de Disney modern i Pixar, entre d'altres. Eh?
Exacto.
I tot el tema de superherois. Eh?
Entreteniment.
Bueno.
Bueno, estaríem parlant de les plataformes de vídeo, no? Heu dit que Apple Plus, i us he comentat al sumari una miqueta que hi ha rumors d'un nou terminal d'Apple per principi del 2020, quan acabem
de... Fa un any que hi ha rumors d'aquest telèfon.
Sí, bueno, és l'actualització del SE, el que conocemos com iPhone SE, és a dir, el que han aguantado del de la pantalla pequeñita.
Sí.
És a dir, el del botó, con la pantalla más pequeña, bolsillo más pequeño...
Que ara potser tindria forma d'iPhone 8.
Bueno, podría ser, mirar, el tema es, siempre se ha catalogado, esto ya lo hablamos en un programa, como que el mejor teléfono de cada serie de Apple ha sido el último. Es decir, el último en el formato que conocíamos hasta el iPhone 5, el cuadradito metálico, uh-huh, cristal adelante, cristal atrás, uh-huh, más pequeña la pantalla y con el botón, ¿vale? Ahí el iPhone 5 al final lo convirtieron en un SE. Ya lo llevan fabricando, es el modelo más rentable que fabricando mogollón de años, sí que le han cambiado por dentro, le han ido actualizando, uh-huh, le han ido actualizando procesador y demás, pero es un teléfono que ha dado muy buen resultado. Cuando sacaron el iPhone X decíamos, ojo, el iPhone 8 se postula a el mejor último teléfono de Apple con botón, uh-huh, porque a partir del X... todo va a cambiar, olvidaros de botón y todo pantalla, y aquí lo tenemos dos años después, ¿no? El desarrollo. Pues ahora sí, parece ser, que hay rumores desde hace meses,
sí,
que el SE2 se estará desarrollando sobre el iPhone 8, será un equipo de a partir de los 400 euros con memoria.
Bueno, más o menos el que va ara l'iPhone 8, però amb processador actualitzat i amb alguna cosa actualitzada realment. Eh?
Vale. Una mica desaprofita la cadena de muntatge i la plataforma i l'estructura del 8?
Bueno, claro, es decir, al final la fabricación en masa de lo que sea hace que el precio sea barato, pues ya está, ya tenemos...
Un día, si vols, parlem, no avui, però cap on estan marxant les cadenes de muntatge, eh?
Sí.
Que estan marxant de Xina, eh?
Bueno,
però ara ja en serio, estan marxant. Samsung no va tancar la seva darrera fàbrica a Xina?
Sí, sí.
Vinga, ens queda una última notícia, si tenim temps encara, perquè he comentat el tema de Google Duplex, el tema de la intel·ligència artificial, les conversacions telefòniques. Si us en recordeu, el 2018 que van fer aquella conversa a la keynote de Google, que trucaven a la perruqueria demanant l'hora, tot ho feia la intel·ligència artificial, doncs ja s'estan fent proves fora d'Estats Units, una miqueta... Ja, que, per a veure si ho trauen o no ho trauen, perquè va ser impactant la presentació, sí, però no l'acabem de tastar.
Fins i tot la IA feia... les 7 me va bien.
Sí, como me lo estoy pensando. Espera que estoy revisando.
Estic mirant l'agenda i...
Bueno, ese es el relojito que nos aparece, sí, ¿no? El circulito cuando le damos ahí a internet, ¿no? Se está cargando procesando la página. Y, estoy procesando los datos. Espera que te contesto un momentito que estoy revisando la agenda.
La demo va ser espectacular, les coses com siguin. Ara, al dia a dia, les variables són tantes que...
No, que tenemos un problema, además. Es decir, mirad, el problema es que somos unos verdaderos voraces de tecnología.
Sí, sí.
Es decir, hablábamos del WhatsApp hace dos días que lo tenemos y ya es el medio de comunicación más importante para nuestra vida, ¿no? Ostras, ¿cómo voy a contactar con nadie si no tengo WhatsApp? Dios mío, llámale por teléfono o ves a la puerta de su casa.
Por ejemplo.
¿Vale? Claro, es que hay muchas cosas. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir... al final, si queremos algo y nos enseñan algo, queremos inmediatez. Según vaya pasando en el tiempo, esta noticia es, oye, que no se me muera el proyecto antes de nacer. porque nadie habla de esto, porque ya hemos tenido otra presentación de más novedades y todavía lo que presentamos el año pasado no lo hemos puesto en la calle. Esto es lo que siempre se le puede avalar o se le puede criticar a Apple. El que presento algo, enchufa ahí un cacharro, te lo enseño, mañana lo tienes y lo compras. Y esto es lo que hace, ¿no? Cuando controlas toda la cadena, el hardware y el software. Aquí, bueno, pues claro, implementar luego todo esto, ¿dónde, cuándo? Si hemos hecho, han hecho una presentación de Pixel 4 y esto se ha pasado muy, 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 muy por encima. Sí. Se ha hablado más de los gestos para manejar un teléfono como si fueras Magic Andreu allí, uh-huh, por encima.
Sin tocar, ¿va?
Exacto, sin tocar a...
aquest també serà, el dia que realment això funcione, aquí hi haurà un altre canvi super tecnològic.
Bueno, nos gusta tocar, ¿eh? No sé, ojalà m'equivoque, nos gusta tocar.
Sí, nos gusta tocar, mira, amb aquesta frase crec que podíem acabar avui.
Sí, sí.
Nos gusta tocar.
Cacharrets, estem aquí a l'espai de cacharrets.
No, això ho dius tu, jo dic, nos gusta tocar. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Buenas tardes, chicos.
I Jaume Sitjà.
Ricard, dimecres que ve, més.
Open Parking patrocina l'InfoCope.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida, torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
¿Qué darías por no volver a tener ni una avería por la cal en toda tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
El año pasado mataron a un alumno nuestro. Por quitarle el móvil, le pegaron dos disparos y lo mataron en una parada de autobús.
Oye, y esa vocación, Dios te lo pone ahí, te lo ponen. Tú no lo buscas, porque yo nunca quise ser carmelita.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente. San José, Costa Rica. El lunes, a las 12:30 de la noche, en 13.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Enciende tu ahorro energético en frigoríficos y lavadoras. Hasta el 30 de octubre, lavadora de 8 kilos Haier Direct Motion con garantía de por vida en el motor y clasificación energética A++-50, ahora por 399 euros.
Y las ventajas de los tecnoprecios.
Día Mundial del Ahorro Energético en Hipercor y El Corte Inglés.
Premiamos tu ahorro.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's at the club all hazy, spotlights don't...
Doncs apa, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda d'aquest dimecres 23 d'octubre del 2019, després d'aquests aiguats que hi ha hagut a bona part del territori català realment, a llocs estaven ja avisadíssims, i d'altres, no es pensaven que hi caigués tant, però ja hem repassat litres, estem parlant de, per exemple, l'Àlvia, 250 litres per metre quadrat, que és veritat que després veus les imatges i dius, home, déu-n'hi-do, ho entenc una mica, però és igual, a les Borges estan a 200 litres per metre quadrat, a Lleida mateix, que sembla que no va ploure tant, a 80 litres per metre quadrat, per tant, són xifres altíssimes. En fi, anem directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia amb veu de dona, com sempre ben acompanyats, està amb nosaltres la presidenta de APE Lleida, de Dones Emprenedores i Empresàries de Lleida i dels Pirineus, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la Gemma Casal, des de l'Associació de Dones Lleida i des de la coordinadora d'ONGs. Gemma, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Eva Ribalta, com a presidenta de l'Associació d'Esport Femení de Lleida i atleta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja t'he de preguntar per la cursa del cap de setmana.
Bones, pues sí, bueno, no perdrem la costum. El cap de setmana vam tindre la sort de córrer a casa, a Mollerussa. I bueno,
una mitja distància o què? O ja...
Bueno, va ser la mitja marató. Si no tinc mal entès, me sembla que ja era la 30a edició. I sobretot des d'aquí, felicitar a aquesta gent que continua davant d'aquestes proves i que les fan cada any més grans.
Mitja marató?
Sí.
Això és uns 15-16 quilòmetres, no?
Una miqueteta més.
Una mica més?
Ens anem cap als 21 quilòmetres.
Ah, perdó, no, que la marató és 42, tens tota la raó.
Exacte,
sí. Sí, 21 quilòmetres, mare de... Bueno, el temps va sortir com esperaves, millor, pitjor?
Bé, a veure...
No, no el meteorològic, eh?
No, el meteorològic ens va donar una miqueteta a la guitza. Sí. Tot i això, la temperatura era bona, però, bueno, vam tindre que anar saltant bastant toix. És a dir que... Però, bueno, sí, bastant contenta.
I la marca, bé?
Sí, sí.
Sí, bueno. Molt bé. Escolteu una cosa. Mira, és que avui m'ha arribat la Gemma a l'estudi amb els auriculars i el telèfon. I he pensat, dic, ara els hi preguntaré. Perquè amb la Gemma, amb la Eva i amb la Laia, doncs estarem... pràcticament tota la temporada, i així les anem coneixent també. Gemma, escolta, tu quan escoltes música, quan tens temps i escoltes música, quina música escoltes? Ara per curiositat.
Ui, escolto, soc molt eclèctica, eh?
Bueno, perfecte.
Però m'agrada molt el jazz i el blues i el soul i el rhythm and blues.
Música per relaxar o música per animar-se?
Doncs depèn una mica del dia, de l'hora del dia... i del que m'espera més endavant, però...
Perquè hi ha gent que fa anar la música per dir, bueno, espera, ara arribo i em relaxo, i hi ha gent que diu, no, necessito posar-me música per activar-me.
Doncs al matí per activar-me, ja t'ho dic. Sí, després depèn de quina hora del dia, molt més relax.
Molt bé. Escolta, Eva, tu, quina música escoltes?
A veure, mira, jo te diria que sóc bastant classista, però en canvi també reconec que...
Què vol dir això?
M'agrada mirar enrere, vale? i retrobar moltes vegades, pues hi ha cançons que si les mires queden bastant...
No, perdona, la música si és bona tota la vida, eh? És igual l'edat que tingui.
No, però també...
Si t'ha agradat, t'ha agradat.
Exacte, doncs aquelles cançons que s'han quedat allí, diguéssim, a la memòria i que m'agrada retrobar. Però també us tinc que dir que, bueno, amb els Musfis també, doncs, te fa estar al dia de moltes noves versions i això també m'agrada.
Escolta, que ho fas exercici, ho fas amb música o prefereixes amb res?
Ho fas sense res.
Sí?
Sí. La veritat és que em molesta absolutament tot i quasi bé, doncs, bueno, com que és el meu moment, jo sempre dic que és, quan surto a córrer és el meu moment.
Uh-huh.
Per tant, intento, doncs, bueno, doncs esbargir-me i no necessito tampoc de res addicional.
Veus, jo, quan sortia a córrer, ja fa, si no em posava música em canso el doble.
A veure...
És curiós, eh? No sabria dir per què, però el dia que sortia sense el catxarret i la història, no durava res.
Bueno, jo també reconec que també motive, eh? És motivador, porta música, motive. Lo que passa, pues bueno, ja són costums, eh?
I... Sí, sí, sí. Laia Rogel, quina música et poses, a veure?
Pues jo també soc una mica com la Eva, a mi m'agrada molt la música d'abans.
Però a veure, quan dieu d'abans, què
m'estàs dient? Jo dels 80, dels 90...
Jo escolto música dels 60 i dels 70,
i també, exacte,
i dels 50.
Música swing m'agrada molt, i, bueno, d'aquest estil. I l'actual és que, no sé, com que no surto gaire, pues no sé massa el que hi ha.
N'hi ha molta, eh? És que això de l'actual és molt reggaeton... bo perquè n'hi ha molta. És bueno, que... el reggaeton és una, però...
No.
Es fan molt bona música de tots els gèneres avui en dia, també. El que passa que costa trobar-los, a vegades.
Sí.
Curiosament, que tenim accés a tot, però a vegades costa trobar-ho. Molt bé, escolta, deixeu-me que li doni la paraula a la Laia, perquè han estat ja deliberant el proper 22 de novembre, divendres, es donaran els premis a Lleida, i han estat deliberant. Jo recordo que la Laia fa mes i mig aquí va fer una crida, escolta, que necessitem gent que es presenti, i han tingut una avalanxa.
Sí.
No sé si per aquesta crida o perquè s'ha fet córrer la veu, però
segur,
he tingut una avalanxa.
Segur, tot suma perquè realment ha anat molt bé. Ha sigut un any que hem tingut més de 30 candidates a les categories i la veritat és que estem molt contentes i alhora va ser tot un repte i un mal de cap alhora.
Uh-huh. Escolta, podem parlar... No direm qui ha guanyat o qui no ha guanyat, que no sé si ho heu decidit encara. Ja, encara...
Ho hem decidit, però encara s'ha de notificar.
Perfecte. Però sí que podem parlar de casos curiosos, de projectes o persones que s'han presentat i que segurament no coneixem.
És que tenim un talent que no el coneixem, no, és una passada. I ahir ho comentàvem amb el jurat, vull recordar que el jurat és persones de l'Ajuntament de Lleida, Diputació, no decidim nosaltres, l'associació, uh-huh, sinó que ho decideixen nosaltres també, però gent de fora, de diferents entitats, i l'Institut Català de la Dona també, i Global Lleida, bueno, diferents entitats i d'aquí de Lleida, no? I dèiem, no? Ostres, és que hi ha tant talent i tanta gent que no coneixem que està fent projectes increïbles. Menciono un parell, tres, molt interessants. Tenim una noieta de 24 anys que es diu Gemma, que ha fet una aplicació de mòbil que es diu Xarify. Aquesta aplicació, doncs, bueno, és molt curiosa perquè una mica el que et diu és el moment, l'hora i el lloc, a través de la seva aplicació i un mapa, totes les activitats culturals, artístiques, tot el que s'està fent a la ciutat. Hi ha conveni a l'Ajuntament de Lleida, també conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, també ho han fet a través del sonar. Bueno, ara ja tenen al dia 1.000 visites, uh-huh, i tenen més de 10.000 descàrregues, una barbaritat. Bueno, molt bé, està superbé, estan en plena expansió.
Això d'una...
Una aplicació.
Sí, però d'una noia de 24 anys de Lleida.
24 anys, sí. I explica l'anècdota de que, clar, va venir tot el tema perquè estava a Londres estudiant i, clar, allà tenien grups de Facebook de gent d'Erasmus. Però, claro, diguem-ne que les trobades que anaven fent es diluïen al muro, no? Anaven passant. Uh-huh. Llavors van dir, ostres, i per què no creem una aplicació que te digui, mira, ara, aquí, en aquest moment, hi ha això, 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 això. I ho tens tot amb un Google Map, bueno, amb un mapa, no? I d'aquí va sortir la idea i la veritat és que han tingut finançament i els està funcionant moltíssim.
Molt bé.
I està molt bé.
És una de les candidatures.
Una de les candidatures. Una altra que també us volia comentar, bueno, tenim a nivell artístic aquest any ha sigut realment molt difícil perquè hem tingut quatre supercategories candidates. Una és la Lili Brick, que és molt coneguda i ara està a nivell internacional ja. L'altra és la Lara Costafreda, que també és que, no sé si la coneixeu, però jo no la coneixia, m'ho van recomanar i és una passada. Aquesta noia és una il·lustradora que treballa per grans empreses com Hermès, com Chanel, i està fent il·lustracions, que és una passada. Després l'Aida Flix també ens van recomanar, i bueno, és una actriu que tenim aquí a Lleida, ara està a Roma vivint, vaig parlar amb ella i bueno, em va enviar el seu book, i bueno, ha estat a el Puente Viejo, Antena 3, a moltes sèries conegudíssimes. És que a més m'he vist mirant una mica la seva, el seu book de vídeo, i dius, ostres, que la tinc molt vista aquesta noia, pues és d'aquí de Lleida. Imagina. I quan la vaig trucar, ai, vols dir que jo em puc presentar? I dic, dona, dic, si tu no te pots presentar, ja em diràs. No, molt bé, molt bé. I, bueno, com aquestes, doncs, també investigadores que tenen un bagatge increïble en el món de la ciència, que estan aquí a
l'IRB.
Sí.
Uh-huh. IRB Lleida.
Bueno, moltíssima gent, molt bones.
Molt bé, doncs això serà el 22 de novembre, però nosaltres aquí cada dimecres us anirem parlant, i segur, i alguna la podem convidar.
Sí.
Perquè ens parli del seu projecte. Hi ha una altra... Mira, avui la Gemma, quan ha arribat, ens ha portat aquí uns catàlegs d'Humoràlia, que ja en vas parlar la setmana passada, i fa dues setmanes. És magnífica, de veritat, que reivindicar i posar somriures a les cares de la gent alhora, crec que és difícil... I jo crec que aquesta iniciativa ho ha aconseguit. Humoràlia és mostra d'humor gràfic. Gemma, bueno, explica-ho tu millor. La veritat és que és reivindicatiu, però n'hi ha que són magnífics,
Doncs sí, això és una cosa que saben fer molt bé els humoristes gràfics. És molt important el món de l'art, en el món de la reivindicació de drets, i si a més són capaços de fer-ho amb humor, doncs molt millor. Llavors Humoràlia, que fa aquesta crida a nivell internacional, en la que participen dibuixants gràfics de més de 50 països, al final dona el resultat aquest, que és una exposició que ara circularà durant 2 anys per tot arreu allà on la demanin, no? Uh-huh. En aquests moments està a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, està a la primera planta, al passadís, i nosaltres recomanem que la gent la vagi a veure, i d'allí passarà a l'edifici transfronterer de la Universitat de Lleida.
L'IEI està fins a final de mes, encara queden dies, per tant no esperem el darrer dia, i després al campus de Capon, que és el primer edifici, el transfronterer, on hi ha la biblioteca, per entendre'ns.
És molt interessant, com amb una sola imatge es pot explicar molt més el que és una vulneració de drets o el que és l'apoderament de les dones que amb articles i articles i articles científics o a la premsa, aquesta gent són capaços de posar, doncs, això, no? Amb un dibuix explicar moltíssimes coses, i val molt la pena, doncs, mirar-la.
Estava mirant ni una ara, que surt una taula, suposo d'una empresa, on hi ha un munt d'homes asseguts, i arriba una dona, que és la directora, i diu, disculpen, caballeros, que llego 200 anys tarde. La veritat és que amb dues paraules i un dibuix et queda claríssim el que està intentant dir.
Sí,
en fi,
sí.
n'hi ha d'il·lustracions que són dures, la veritat és que sí, dures vull dir que són més serioses, i d'altres que són amb to clarament humorístic, però que no deixen de tenir aquell rerefons de que quan us poseu davant i us ho mireu, te prenguis el teu temps, escolta, a veure, què m'està intentant dir, i estic d'acord o no hi estic d'acord.
Sí, val la pena dedicar-hi una estona a mirar-la imatge per imatge.
Molt bé. Escolta una cosa, vosaltres, quan és la darrera vegada que veu escriure una carta de paper? La veu enviar allò amb segell i tot? Ulla, perquè és una activitat que està en perill d'extinció total, Menys a la Moncloa, No, és una broma, perquè...
Bueno, les trucades també es veu que no...
No, les trucades tampoc arriben, es veu.
No funciona el telèfon.
No, això venia perquè hem rebut més d'un missatge, i això està al carrer, que al final els causants de tot plegat, i no parlo ja de res en concret, al final, ens agradin o no, són els polítics, però al final els polítics, en plural, són els polítics, i els que et munten el sarau i aquests xous i aquests... i aquestes històries còmiques, per desgràcia, a l'hora de buscar una solució, d'intentar-ho o de fer-ho veure, segueixen sent ells,
em fa gràcia perquè avui el president Quim Torra ha dit que vol depurar responsabilitats pel tema de, bueno, del tema dels cossos de seguretat, a veure què ha passat, i ha demanat caps, però ningú depura responsabilitats dels polítics en si. Els polítics sempre s'han escudat amb el tema, bueno, ja, però si em voten, si ho faig malament no em votaran. Jo crec que no n'hi ha prou amb això. Crec.
Bueno, jo crec que en aquest moment, i més per el tema de la vulneració de drets contra les persones tan greu que hi ha hagut aquests dies a Catalunya, que ha estat denunciada, doncs, per organitzacions internacionals a tots els nivells, és evident que no n'hi ha prou amb demanar responsabilitats al cos, sinó que s'han de fer passos més endavant. S'ha delinquit, i per tant aquells que han delinquit dins dels cossos de seguretat, no n'hi ha prou només apartant-los de la primera línia. I en cas dels polítics és evident que hi ha d'haver dimissions, i si no dimiteixen, doncs el que hi ha d'haver és cessament immediat.
Però tu n'esperes alguna de dimissió?
No, però no, el govern català ha dit algo.
No, és una pena, perquè aquí som quatre persones adultes i jo crec que cap dels quatre no contemplem que hi hagi una dimissió.
El govern català ha dit alguna cosa, ha tardat, una setmana, però ha dit alguna cosa. Però el govern espanyol, el president del govern espanyol i tot el govern espanyol en pes, no hi ha ningú que s'hagi preocupat per les 600 persones ferides a Catalunya.
Estan d'eleccions. És govern en funcions.
Ahir va venir el president a fer una visita, ahir o abans d'ahir, no me'n recordo, a fer una visita privada a unes forces de seguretat que s'han dedicat a tonyinar a gent pacífica, que han utilitzat bales de goma i han buidat quatre ulls, que han incomplert la llei. I resulta que amb ells els va visitar, i els 600 ferits, ni una paraula. I no només això, sinó que no hi ha ni una crítica a les actuacions policials de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que s'estan duent a terme a Catalunya en aquests moments. Llavors, jo crec que sí que hi ha d'haver una responsabilitat, però en aquest cas, per part dels votants. Per part dels votants.
Tu creus que n'hi ha prou? És a dir, vull dir, ja està? Si ho he fet malament, no em voteu i ja està?
No, però és que en aquest país la llei els empare. I llavors, no hi ha només no em voteu. Si no hi ha cessaments i si no hi ha responsabilitats i no hi ha una llei que pugui condemnar, si no ha condemnat a polítics corruptes, no els ha condemnat, no ha condemnat el GAL, encara estem esperant que condemni el GAL, i va ser una actuació paramilitar d'un estat, doncs ara tampoc ho farà, i evidentment que s'ha de fer una llei que empari a les persones, perquè en aquests moments no hi és, i castigar els responsables.
Eva Ribalta.
Qui fa aquesta llei? Oh.
Claro. A veure, mira, ara quan la Laia ha començat, qui fa aquesta llei? A veure, jo penso que ens trobem en un momentet, pues bueno, pues que qui fa aquesta llei, per què no hi ha dimissions, per què no hi ha... Claro. Potser sí que sembla poca cosa o serà molta cosa, però penso que és la pròpia gent del carrer, quan anirem a votar, és on podem donar un càstig o continuar amb el que tenim fins ara. A veure, ens estem donant compte, pues, bueno, que ja poden passar coses. La setmana passada va haver tot el tema dels aldarulls, i és el que dius, fins avui potser no s'ha començat a dir res aquí a Catalunya, però és que a Espanya la veritat és que continua igual. Per tant, si les lleis no ens donen, no ens emparen, potser haurem de ser els mateixos votants els que puguem... Bueno, tenim un vot per fer, i sobretot en unes eleccions que estem aquí esperant-les, però tampoc no sabem el que passarà. Per tant, queda tot una mica allí.
Jo és que penso que les lleis les fan els polítics i les fan a la seva conveniència, però amb ells. No es fan mai una llei que amb ells els hi vagi malament, començant per aquí. I després, jo aquests dies m'he tornat molt crítica i em dedico a mirar mitjans de comunicació catalans i mitjans de comunicació d'Espanya. I allí ningú explica, ni cap imatge és referent a lo que els ciutadans han rebut. No, només són les imatges de lo beligerants que han sigut en protestes, que, ei, jo sóc la primera que no estic d'acord amb aquest tipus de violència, però només s'han vist imatges d'aquest costat, només s'han vist imatges de la gent i de les fogueres i de tot això. En cap cas s'han vist imatges dels policies atonyinant a la resta dels manifestants.
L'Ajuntament de Lleida ha quantificat en prop de 150.000 euros de despesa, 109 contenidors a Lleida, 109 contenidors.
Són
molts, eh? Jo és que no pensava que la xifra fos tan alta. Si ho diu l'Ajuntament, entenc que, vaja, igual són més i tot, però... que són molts.
A veure, la violència s'exerceix contra les persones, no contra les coses. Això que ens quedi clar. Vull dir, la definició de tots els diccionaris, la definició que puguin tenir totes les organitzacions internacionals, el propi Estat, la violència s'exerceix contra les persones, no contra les coses. Llavors, és que clar, acusar de violència...
Això t'ho compro, però estaràs d'acord amb mi que, per exemple, ahir que va haver tan aiguat, baixa el riu fort i diu... I va xocar amb tota la violència... violència a l'aigua contra les cases. Bueno,
ens entenem, no? La justícia espanyola equipare el dret a manifestació a terrorisme. I això és feixisme. I no ens n'oblidem, aquesta és la deriva autoritària. Hi ha dues persones que estan complint 9 anys de presó per protestes pacífiques al carrer. Pacífiques. El dret a la desobediència, la gent el té perquè ara ha agafat els carrers. I malauradament l'han agafat els joves i ha pres una expressió que podem compartir o no, però ha pres una expressió a partir de la indignació perquè... ho han fet tot, han sortit al carrer, no han tirat ni un sol paper, s'han manifestat i l'únic que hem aconseguit és que se'n riguin de nosaltres i que tanquin a la gent a la presó. Llavors, ara ha agafat un caire que no ens agrada a ningú, però la violència l'ha exercit les forces de seguretat, no les persones que es manifesten al carrer. Llavors, que ningú ens agrada veure les fogueres, els contenedors cremats, etc., això és evident, però jo també vull recordar que les vagues generals, Comissions Obreres i UGT, dos sindicats molt lluny de tot això, quan han fet accions, han estat més virulentes, no violentes, virulentes que tot això. Perquè han cremat rodes, han tallat autopistes, han tallat carreteres, han cremat contenedors a les portes dels polígons industrials i tenen tot el dret a fer-ho. És dins del marc de protesta de la vaga general, etc., perquè és una forma que té la ciutadania de poder exercir el seu legítim dret a la protesta. Però allò no s'equipare, oi? En terrorisme, aquí no havia passat res, perquè el dia que surt la sentència no havia passat res. La gent es va manifestar al carrer i la policia va atacar literalment a la població que és pacífica, que no havia fet ni una foguera, ni cremat un contenedor, ni havia fet res. El que va passar a l'aeroport de Barcelona, de la policia disparant bales de goma, prohibides a Catalunya, disparant de bales de foam contra la gent que estava passejant indiscriminadament, atonyinant a la gent que estava asseguda amb els braços en l'aire, que no tenien cap capacitat de fer res, fent detencions aleatòries. Això és violència, i aquesta violència, quan ve de l'Estat, és molt més perillosa, perquè tu estàs completament indefensa. Clar, això sí que és violència. L'altre, és veritat, ens està portant un cost econòmic i ens està portant un cost social i repressiu contra, sobretot, els joves. Però no és, el que fan no és violència.
Deixeu-me que es posi damunt de la taula, perquè ens queden 3 minuts i mig només, una frase que avui ha dit el president Torra als comuns, al Parlament de Catalunya, i els hi ha dit: o esteu amb uns o esteu amb els altres. Això no és dividir? Això ho diu el president, eh? O sigui, això és ajudar o és desajudar? És a dir, o esteu amb uns o esteu amb els altres. Jo és que allò dels uns i els altres és una cosa que odio dir-ho, però això ho ha dit el president avui. Avui.
És que s'ha bipolaritzat tant que ara demanen sempre o ets d'un costat o ets d'un altre. I, bueno, jo crec que...
O sigui, és a dir, el catalanista no independentista s'ha diluït?
No, n'hi ha molt. N'hi ha molt. De fet, crec que hi ha almenys quasi la meitat. Vull dir que això sí que és així.
Jo sé que totes les protestes venen per la sentència. Vull dir, és veritat que se'ns ha recalcat que no tothom que s'ha manifestat aquests dies són independentistes. Això ho tinc clar. Però al Parlament avui ja parlaven una altra vegada d'independència o no.
Jo el que en la intenció que ho ha dit no en tinc ni idea ni l'he escoltat, la veritat. Jo entenc que...
Bueno, perquè en la votació de que volen tornar a prosperar una moció d'autodeterminació no han votat a favor.
Però és que el dret a l'autodeterminació és un dret que tu el pots defensar sense ser independentista. És així. Vull dir, els comuns o Podemos a tot Espanya defensen el dret d'autodeterminació del Sàhara i de tants altres països. O sigui, una cosa és el dret a autodeterminació, l'altra és el vot, el que tu triaries o el que decideixes si vols o no vols la independència. Però els drets, no es pot anar contra els drets. Jo... la meva manera de veure, jo no sé com ho ha dit el Torra, i l'altra és que en un moment de vulneració dels drets fonamentals, de manifestació, d'expressió, de llibertat ideològica, tu no pots estar a mitges tintes, o a favor de la democràcia en contra del feixisme, o a favor del feixisme. És que no, aquí sí que no hi ha mitges tintes. Una altra cosa és el tema de la independència. Vull dir, el tema de la independència, cadascú s'ha de poder expressar lliurement, que si ho haguéssim permès, quan tocava, ara no estaríem com estem.
Això està clar. Per això deia que el problema és de polítics. De polítics. Eva.
A veure...
A l'Eva ja sé que li cansa aquest tema.
Però, no, a veure...
Però espera,
no.
Després del novembre, del 10 de novembre s'arreglarà tot, no? Sí. Almenys ho haurem de...
No em cansa, i la veritat és que...
No, si em cansa a mi.
Estem a l'actualitat, és a dir, és un tema actual i sobretot... A veure,
jo quan vaig pensar la tertúlia de Veu de Dones no era justament per estar parlant cada dimecres d'això. Evidentment, ja veieu que intentem treure d'altres temes, però és veritat, l'actualitat a vegades mana.
No, i en aquest cas, la veritat és que un tema tan punxent, pues, està clar que mana i manarà durant molts dies. I, bueno, pues mira, jo ara escoltant a la Gemma, m'ha quedat amb això, de dir, bueno, claro, cap a un cantó o cap a un altre. Sembla que ja et fiquen, diguéssim, de dir, t'has de decidir. Una cosa és prendre mesures, però decidir, penso que no hi ha... Ningú et pot dir cap a un cantó, cap a un altre, val? És a dir, que jo vaig sempre de dir, pues no, les coses poden arribar amb un acord, una ja tindrem molt clar cap a on va, però des de fora no et podem ficar la pressió.
Molt bé, doncs arribem a les dues. Gemma, Eva, Laia, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
I nosaltres, res, ja estem a les dues, senyals horàries. Després teniu tota la informació des dels serveis informatius. Que acabeu de passar bon dimecres. Demà hi tornem, a les 12:20, puntuals. Salut, adeu.